Bé, doncs benvinguts al Museu del Disseny una vegada més. Els que repetiu, els que veniu avui de nou en aquest cicle que hem dedicat paral·lelament a l'exposició Dissenyes o treballes, la nova comunicació visual 1980-2003. Avui estem aquí, tenim la sort de tenir amb nosaltres Enric Satué. Enric Satué i jo intentaré fer una mínima presentació tal com hem pactat. Ell ens farà una conferència que du per títol El disseny gràfic entre el bon gust i el mal gust. I darrere d'això veurem, estic segura, moltes reflexions crítiques d'un gran professional, d'un dels grans professionals del nostre país, del món del disseny gràfic o del món, com ell moltes vegades ha definit també, de la imatge, del color i de la tipografia. D'aquest, com es va definir una vegada en el seu discurs d'ingrés a l'Acadèmia de Belles Arts, que era l'art amagat a les lletres d'impremta. Jo veig molta gent jove i estem molt contents que esteu aquí, que veniu de les escoles on us formeu en les diverses línies de disseny. Penso que realment diríem, l'experiència de persones doncs, com l'Enric Satué són cabdals i per tant poden donar-nos molta llum i segurament suggerir-vos moltes coses o fer-vos caure potser amb aspectes o amb vessants de la vostra feina, d'allò que voleu fer, d'allò que esteu estudiant, que potser no hi havíeu caigut encara. Tot s'hi arriba. Per dir només quatre coses molt ràpides, d'ell, nosaltres en diríem que és un dissenyador gràfic, ell diu que jo dic, i tots estarem d'acord els que el coneixem, que és un home crític, un home molt crític, amb el món editorial, amb el món de la premsa, amb la docència, també ha estat professor, ara comentàvem, durant 25 anys, 25 anys a la UPF, a la UPC, a la Politècnica, especialment a Eina, a l'ISABA i a molts altres llocs, on ha fet moltes classes, conferències, etc. Però una de les coses que jo vull destacar i que destaquem en el marc de l'exposició que tenim a dalt a la quarta planta, que no sé si ja heu vist però que no us podeu perdre, també és una manera d'entendre per què estem aquí i fem aquest cicle, doncs el que jo ara destacaria, més que explicar tot el seu currículum, que el podeu trobar evidentment i que és llarguíssim, dues coses. En el marc d'aquesta exposició que comença el 1980, perquè continua amb una que acabava 1940-1980, doncs de 1980-2003, a més de tota l'obra no, gràfica que tenim present a l'exposició, que és una petita selecció de la col·lecció del museu, que també, com explico sempre i sempre aprofito per donar les gràcies a l'Enric i a molts altres dissenyadors que tenim aquí o que de vegades ens acompanyen, també gràcies, tenim aquesta col·lecció gràcies a la seva generositat i a la seva complicitat que ens han fet arribar aquesta obra que ens permet i que us permet, els que veniu al darrere, doncs de veure i d'estudiar, d'analitzar i d'inspirar-vos. Inspirar-vos vol dir ser crítics, ser analítics i treure'n l'essència, no copiar-ne la forma, que són dos conceptes totalment diferents. Doncs bé, en aquesta exposició, a part de l'obra en si, jo he remarcat, i així ho expliquem també en el catàleg, tres coses d'aquesta etapa, del 80 al 2003, a diferència de l'anterior. Com apareixen ja moltes dones dissenyadores? En la primera etapa, i també vull fer esment perquè tenim aquí la Toni Miseracs, només teníem presència de dues dones dissenyadores gràfiques, que era la Toni Miseracs i la Pilar Villuendes. En aquesta segona etapa, a partir del 80, ja veiem moltes, que no esmentaré perquè són moltes, moltes persones ja formades en les escoles de disseny, que dècades enrere no existien. Això és un fet important a destacar. Un segon fet, i aquí té un estret lligam molt estret amb l'Enric Satué, és que en aquesta etapa comença a existir, a plantejar-se i a fer-se recerca sobre la història del disseny gràfic i aleshores en aquesta línia del disseny gràfic, de la publicitat, en el sentit més ampli que vulgueu, i precisament Enric Satué en aquest sentit és capdavanter. Tant estudiant i fent, no? Fent atenció i cridant-nos l'atenció en aquells elements quotidians i que hi havia al carrer, els anuncis, els rètols, amb aquells llibres, doncs, els anuncis, no? D'un museu al carrer, per exemple, com entrant ja més profundament en la història i en la reflexió crítica i conceptual amb els llibres que segur que els que us dediqueu al disseny gràfic heu de tenir, no? En les vostres bibliografies, com són les seves publicacions Aliança Editorial, amb moltes reedicions, moltes revisions i moltes edicions corregides i augmentades. I llegiré dos títols perquè, espera, per no equivocar-me i llegir-ho bé, els dos títols, i ho faig en honor una mica de la gent jove, perquè són El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días, un llibre del 88, la primera edició, i El diseño gráfico en España, historia de una forma comunicativa nueva, de l'any 97. Publicats tots dos per l'Aliança Editorial, en la qual ell ha publicat també altres títols. Però jo ho remarcava i ho remarcàvem en el catàleg perquè veritablement volia dir que hi havia algú, i a més des de la professió, aquest, un personatge tan plural en aquest sentit, que és autor, historiador, que té totes aquestes vessants, doncs des d'aquesta vessant tan plural posa atenció i diu: ep, el disseny mereix una consideració, com l'art, per tant es pot fer una història, una reflexió crítica, etc, etc, etc. Això és una aportació d'aquest moment i en especial de l'Enric Satué. Per tant, és una de les... I per acabar, i també val la pena desmentar-ho, també en aquesta etapa és quan neixen els Premis Nacionals de Disseny, els Premis Nacionals de Disseny, que funden, creen l'any 87, 1987, el Ministeri aleshores d'Indústria i el Barcelona Centre de Disseny, que actualment té la seu en aquesta casa i que comparteix amb nosaltres els projectes i els objectius d'aquest equipament. Els premis es creuen el 87, doncs el 88, el Premi Nacional de Disseny Gràfic, li atorguen a l'Enric Satué, que és, a més, el primer premi dins dels premis nacionals, que són de disseny de totes les categories, dedicat al disseny gràfic. Té, evidentment, moltes altres mencions, moltes altres premis, guardons, etc, etc, que no esmentarem per no allargar-me, però jo volia sobretot posar èmfasi en això. Com que fa molts anys que ens coneixem i ens preguntem i ens expliquem coses i ens critiquem, no? Diu, jo li he dit: com vols que et presenti, com et sents més còmode, amb quina definició, i m'ha dit: jo sóc un rara avis, i jo ho deixo aquí. Que el rara avis, que és l'Enric Satué, ens endinsi en aquest tema dintre del disseny gràfic, el bon gust i el mal gust. I gràcies per acompanyar-nos. No us perdeu les properes sessions, tampoc. Gràcies.
Bé, deixeu-me aixecar per veure una mica més bé la panoràmica. Benvinguts, primer que tot, benvinguts a tots, noies i nois, professionals i estudiants, curiosos i escèptics, catalans i castellans, tatuats com els futbolistes o sense tatuar com els notaris, els fiscals i els jutges. Benvinguts tots. Benvinguts a un acte que no serà cap conferència. Si no, no serà cap conferència perquè no té ni tesi, ni antítesi, ni síntesi. Serà una divagació sobre una qüestió que em preocupa. A la meva edat hi ha coses que encara em preocupen i que m'agradaria que us preocupessin a vosaltres en alguna mesura. És la qüestió que queda anunciada en el títol d'aquest acte. El disseny, en aquest cas el disseny, entre el bon gust i el mal gust. Dos aclariments. El primer és que bueno, els barregem tots dos, és que aquest gust, com podeu imaginar, no és el sentit corporal que coneixem com a gust, capaç de distingir el dolç del salat o el calent del fred. És un gust que no és físic, sinó metafísic, fill de l'estètica. Mare, fa molts anys, desnonada i separada dels seus fills, els quals no pot ensenyar, ni cuidar, ni ocupar-se'n. Per tant, el gust va pel seu costat i dintre de l'agulla oscil·latòria, que aniria del màxim bon gust al mínim bon gust, doncs veurem cadascú de vosaltres què li sembla les coses que presentem i les coses que comentem. Fora de qualsevol intenció crítica, vinc aquí amb la pell del bé i, per tant, miraré de ser el més manso possible. Entre altres coses, perquè ara recordo que fa molts anys vaig fer una conferència, no és la primera vegada que faig una aparició en un museu. La primera va ser en un museu que ja no existeix, el Museu Contemporáneo de Arte Contemporáneo de Madrid. Vull dir que no voldria que el meu pas per aquí fos el presagi d'una futura catàstrofe. De manera que intentaré ser molt, molt manso, molt cordial. Sense esperar-m'ho, aquí ha tret al cap una figura que jo esperava fer aquesta introducció sense cap imatge, i aquesta, amb una anunciat com el disseny entre el bon gust i el mal gust, pot cridar l'atenció. Què hi fa aquesta figura aquí, que no té res a veure amb el disseny? No té res a veure gairebé amb res, perquè a algú li agrada, li interessa l'art grec? La veritat. Sí, però vaja. Sí, però vaja. L'art grec ha passat com tantes coses a la història. L'art grec era el cànon de la bellesa. I tot el que no s'aproximava al cànon de la bellesa, doncs no era susceptible de ser apreciat com una cosa digna de tenir la condició de vella, de maca. De fet, estem en un museu i la feina principal del museu és precisament aquesta, és triar el maco de lo lleig i conservar-ho, exposar-ho, ensenyar-ho. De manera que és un referent que a mi m'agradaria que tinguéssim present. És igual, però aquest estiu, passant per una ciutat que m'ha semblat molt interessant, que és Trieste, he recordat, amb el mausoleu que té allà instal·lat, el pas per allà tràgic de Johann Winckelmann, un senyor alemany que uns anys abans de la Revolució Francesa, a la vista de les troballes de les runes gregues, del Partenon i companyia, arqueòleg i, segons sembla, primer historiador de l'art i crític d'art també, va establir que la bellesa era, en el seu màxim grau, eren les estàtues, l'art grec nu. una altra figura en les mateixes condicions, perquè veieu que som paritaris. L'altre dia, parlant amb el escriptor i filòsof, professor d'estètica Rafael Argullol, comentant les coses que passen a les classes, em deia que havien encetat un cicle dedicat al 400 italià. I només acabar-ho de dir, es va aixecar una noia d'aquestes tan boniques que hi ha per aquí i li va dir: "Professor, suposo que serà paritària." I ell va dir: "Bueno, jo em cuidaré dels homes i tu cuida't de les dones." És a dir, el 400, dones artistes, pintores, malauradament no n'hi havia. De manera que en aquest cas, sóc paritari per una qüestió de sexe. Una figura vestida és una cosa i nua és una altra. Per tant, si parlem d'una figura masculina, és bastant diferent d'una figura femenina. Però en qualsevol cas, aquests dos, diguem-ne, serien els referents, els models, d'això que en direm bellesa. Aquest sentiment del gust és molt discutible. Tant que tothom té a mà aquella dita de que contra gustos no hi ha res escrit. Mentida, hi ha muntanyes de llibres d'estètica parlant justament sobre els criteris estètics que han de prevaldre. Però és discutible, perquè cadascú té una impressió diferent de les coses del món, incloses les coses que podem considerar maques, belles o no belles. De tota manera, em vull atrevir, demanant excuses per la poca qualitat de la imatge, per la mala qualitat de la imatge, que ni jo ni els tècnics d'aquest museu hem estat capaços de trobar-ne una de millor, millor en el sentit de definició, millor en el sentit de la qualitat, és impossible. Però vull dir, si comparem aquesta figura amb l'anterior, des del punt de vista anatòmic i des del punt de vista de la bellesa, des del punt de vista del que en podríem dir el cànon, en aquesta agulla oscil·latòria que va del màxim bon gust i el mínim bon gust, on la posaríeu, aquesta figura? A on? Segurament cadascú la valorarà d'una manera diferent, però no cal dir que aquesta figura, diguem-ne, peca de tots els defectes que el cànon grec havia establert. Les proporcions de la figura amb aquestes camotes tan gruixudes i amb aquest capet tan petit com un pinyol d'oliva no poden ser més contradictòries. Per tant, per mi, estaria situada en el vessant del mal gust per allà. Però, com dic, és molt personal, això. Personal, però hi ha alguna cosa que ens pot ajudar a pensar que el que pretenc influir en vosaltres no m'ho invento jo ni és nou d'ara. Abans d'ahir, passant per la sala on tinc alguns llibres, vaig topar sense voler amb un, que no us ho creureu, però es titula La revolució del bon gust. Dic: "Ostres, què fa aquest llibre meu a casa meva i que jo no me n'havia ni assabentat?" Doncs, La revolució del bon gust. I aquesta és una ocurrència d'un escriptor, periodista, d'un grup que va visitar Barcelona l'any 1937, plena guerra civil, i per distingir la tasca que estava fent ja des del 18 de juliol del 36 el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, va batejar aquella sèrie d'activitats i de resultats com la revolució del bon gust. I em va semblar que estava bé portar-ho avui aquí, perquè, efectivament, si un s'ho pren seriosament, pot ser una autèntica revolució. És a dir, pretendre millorar el gust de la societat en la qual un viu, tan influïda per factors que naturalment no hi pot fer res en contra, em sembla molt difícil, em sembla, en tot cas, una activitat guerrillera, diguem-ne, que demana molt esforç i demana molta vocació. Però, finalment, vulguem o no vulguem, el disseny és una activitat amb una projecció cultural inevitable i imprescindible. I crec, no sé si ja la teniu, però crec que aquesta responsabilitat fora bo que l'anéssim assumint. En la mesura en què el disseny, que ha crescut d'una manera tan exponencial, doncs està tan present en la qualitat de vida, no simplement en la vida de les societats actuals, doncs com més bon gust tingui aquest disseny, major càrrega cultural portarà a sobre. Deixareu que us llegeixi una cosa que em va fer gràcia perquè està dita per un neòfit, per una persona que no tenia que veure amb el disseny, però que era un poeta. I això ja és un valor afegit important, eh? Si la nostra societat, en lloc de jutges i fiscals, estigués dirigida per poetes, seria una altra cosa. Estaríem més a prop que... Deixeu-me treure això que hi ha. Aquesta cosa, veient per casualitat un Serra d'Hort, ara vull presumir d'anys, perquè vosaltres no sé quants n'hi ha que no, l'any 80, 88 encara no eren al món. Imagina't. Doncs parlo d'abans de la vostra guerra, d'abans que estéssiu aquí. Doncs aquest poeta, que era director executiu d'una revista que es diu Serra d'Or, em va demanar una imatge, un disseny meu, ja fet per il·lustrar la portada d'un dels números. I va fer una columneta dintre que deia el següent, un poeta neòfit sense idea del disseny. La depuració, ho dic a poc per si algú se'n vol recordar després, la depuració de les formes sotmeses als oficis artesanals tradicionals, que vol dir el que feien els ebenistes, el que feien els fusters, el que feien els manyans, els ferrers, els vidrers, els ceramistes, els que sigui, tota aquesta sèrie de gent que s'expressava d'una manera tan artesanal i tan sensible i molt sovint tan bonica. Aquesta depuració, reduïda a una marginalitat residual a causa del progrés tecnològic, l'haurà de recuperar la imperiosa necessitat i la enorme responsabilitat del disseny. Deia abans de néixer molts de vosaltres, Ja que dels dissenyadors depèn, en una proporció considerable, la qualitat de vida. Això s'ha escrit fa molts anys, I és perfectament vigent. Anuncis, cartells, rètols, al servei del dinamisme econòmic, constitueixen un complet paisatge amb el qual, per força, vivim en íntima relació. Que la companyia que així se'ns imposa aparegui més d'un cop, no solament digna, sinó fins i tot decididament positiva, enriquidora, ho hem d'agrair a uns quants, anomenem-los creadors que expressen i ajusten la sensibilitat del nostre temps. De manera que jo amb això ja afirmaria perquè els dissenyadors d'avui, diguem-ne, tinguessin en compte la repercussió que la seva feina pot tenir en aquesta qualitat de vida, en contribuir a millorar-la o a contribuir a empitjorar-la, cosa difícil, per cert. Parlant de... Tornem en aquesta agulleta de la... que va del màxim mal gust al màxim... bon gust al màxim mal gust. Aquí hi ha quatre lletres. Quatre lletres que tenen més de 2.000 anys. Ara poseu-vos en la situació de que aquestes quatre lletres, tan ben composades, tan elegants, tan maques, tan plenes de bellesa, que tenen 2.000 anys però encara les fem servir per llegir tot el que ens cau al davant, que no sigui fet amb lletra de pal, encapçalaven les legions romanes pintades o brodades o no sé com, amb uns estendards que anaven a conquerir les terres del nord, del sud, de l'est i de l'oest de Roma, arribant als confins d'allà on ha arribat la civilització romana. Aquesta estendard, amb aquestes quatre lletres, a més d'entrar-hi a sang i a foc en tots aquests territoris on anaven, portava implícita la cultíssima civilització romana, que va quedar allà per millorar la qualitat de vida material i espiritual de tots els pobles que va conquerir. De manera que aquestes quatre lletres són dignes d'alabança, no només perquè a partir del segle XV amb la invenció de la impremta van servir per dissenyar els primers magnífics alfabets tipogràfics d'aquesta tipologia que en diem romanes, aquestes lletres que tenen serifes i que tenen gruix i prim, sinó que per ella mateixa és una peça que podria ser, diguem-ne, tipogràficament equivalent al que l'Hermès de Praxíteles doncs, pot ser al costat de qualsevol de nosaltres, diguem-ne. Ara, en aquest rellotge que marca aquestes coses, per no anar més lluny, aquí al costat, aquell lletrero que diu Glòries, on el posaríeu? Compareu-lo amb aquest. Sí, bueno, no, sí, està fet amb lletres majúscules, minúscules, manual, que és molt divertit, és molt... té gràcia, està bé, no? Aquest pot ser el comentari de molts, que no el criticaré, que no el criticaré. Però, simplement compareu mentalment aquell lletrero que en lloc de tenir 7 centímetres i mig, que és el que cal per llegir-ho a 50 metres, si voleu 10, deu tenir l'alçada d'aquest pis. No dic que cal tant, fer tanta ostentació de tan poca cosa, però bueno, cadascú que, com dic, cadascú, però que hi pensi. Pensi en aquestes quatre i les associï amb aquelles 6 o 7. Una altra cosa que ve a tomb. Demà, a la tarda, al petit palau hi ha, espero que un interessantíssim col·loqui, entre el pianista retirat Alfred Brendel i un insigne sociòleg urbanista que es diu, nord-americà, que es diu Richard Sennett, un personatge que als anys 70, si el 88 no havíeu nascut, ara als anys 70 ja només quedem nosaltres. Es va fer famós per un llibre sobre la crítica del creixement de les ciutats. Bueno, diu una cosa que m'ha deixat també bocabadat. I és que, segons ell, aleshores, 40 i tants anys enrere, les institucions públiques i privades s'empleen aferrissadament a mantenir la societat en un estat permanent d'adolescència. Maco, no? Encara que siguin físicament adultes. Això, que era una veritat crítica, ja com un temple aleshores, ara és absolutament generalitzat i, per tant, en una societat amb una mentalitat d'adolescents, doncs, bueno, tot els hi pot estar bé, el que no hauria d'agradar, agrada, el que no hauria d'estar bé, doncs, ho està, i hi ha aquesta llibertat personal de que cadascú pot triar el que vulgui d'on sigui. De manera que no penso criticar, només us ho exposo perquè sapigueu de què vaig. També us voldria dir que també fa un mes o dos amb un col·loqui a Catalunya Ràdio sobre els efectes que podia haver tingut el maig del 68, vaig tirant enrere, aviat arribarem als romans, el maig del 68 sobre el disseny gràfic, doncs vam recordar aquelles consignes tan frapants, una de les quals deia, una de les més, diguem-ne, valentes i més radicals, siguem realistes, demanem l'impossible. Maco, digne d'un poeta també, Demanem, siguem realistes, demanem l'impossible. Ara, 40 i tants anys enrere, no solament no em sembla tan radical, sinó que em sembla perfectament lògic i normal. És a dir, en el sector del disseny, és bo que quan un té un projecte davant, aspiri al màxim. I per tant, demani l'impossible, que segurament no l'aconseguirà, però si comença amb aquest propòsit, segurament acabarà fent un projecte molt millor del que faria, doncs, si no s'hi pensés gaire i digués, bueno, escolta'm, ja està bé. De manera que això de demanar l'impossible sent realista, no sent un somiatruites, em sembla interessant també de proposar-vos-ho, De manera que jo ara estic aquí amb la intenció de demanar aquest impossible, que a partir d'ara els dissenys que comencin a aparèixer estiguin carregats de bon gust, del millor gust possible. Bé, no sé si hi ha algú que li agradi veure els partits de tennis per televisió. A mi sí. I l'Erwin Bechtel, que sortirà després, que és un artista molt remarcable, també. Quan ell em va dir que era capaç de passar-se 5 hores allà estirat veient un partit de tennis, vaig pensar, bueno, però si a mi també m'agrada, no passa res, no? I així estem. A l'últim Open dels Estats Units, algú va veure algun partit? Ningú? Ningú, ningú, ningú? Cap dissenyador? Bueno, un. Un dissenyador va veure algun partit de l'Open dels Estats Units. Sabeu per què us ho dic? Perquè al marge del... hi havia una mena de selecció de disseny que era molt confortable. Salvant les distàncies, era com un petit, petitíssim museu del disseny. Per què? A banda i banda de les xarxes hi havia reproduïda, teixida molt bé, el símbol gràfic de Mercedes-Benz, que, plogui el que plogui, és una autèntica joia. És una peça carregada de bon gust que segurament han anat depurant també una mica en mica a base dels anys que han anat passant, perquè és una imatge que va inventar-se el propi empresari per fer palès que actuava la fàbrica sobre tres pilars, motors de cotxe, motors d'avió i motors de barco, i algú de per allà doncs, li devia posar amb solfa gràfica i li devia fer un dibuix no sé de quina mena. A poc, també, com dic, s'haurà anat depurant, però el cas és que és una imatge que té una gran categoria, perquè, com a mi, la categoria la donen els anys. I, per tant, aquest símbol doncs, té més de 100 anys ja. Però estan allà i vas veient, mentre veus el tennis, vas recordant que bé que estava aquell símbol. Però és que darrere hi havia aquest. I aquest no el trobareu en els altres tornejos, el Roland Garros i el Wimbledon, no hi és aquest. El Roland Garros hi ha el Banc Nacional Popular francès, potser el Nike, un d'aquests que no tenen, per mi no tenen gaire interès des del punt de vista gràfic. En canvi aquest és una altra joia. Aquest és d'una contundència, diguem-ne, bancària, sense dir res, un entén perfectament que això pot guardar els capitals que sigui, sense cap mena d'escletxa i amb una gràcia formal, amb una figura perfectament admirable pel que té, pel grau de bellesa, parlant en aquests termes, diguem, de l'art, pel grau de bellesa que té. I, per tant, aquesta és obra d'aquests revolucionaris del bon gust. Cadascú a casa seva, al seu país, a la seva època i en el seu moment, doncs van lluitar per mantenir el seu treball amb un nivell de rigor, amb un nivell d'originalitat, amb un nivell de categoria que els ha fet traspassar dècades i dècades i dècades. Aquesta imatge diríem que l'han fet ara mateix i no ens estranyaria ningú. No té cap nostàlgia estilística que digui, ah, bueno, si això és dels anys 30. No. Aquí hi ha una altra revolució. Una revolució que podria anar tatuada aquí al braç, si algú li agradés, podria posar-se. Jo tinc la, si m'ho permeteu, hi ha algú que tingui algun tatuatge? Sí. Bueno, doncs jo hi ha un tatuatge que no, admiro per sobre de tots. Em sembla d'una originalitat i d'una gràcia que també deu ser dels anys 70, ja hi havia tatuadors. I és el tatuatge que ostentava a la platja, quan anàvem vestit de bany, un fotògraf molt considerable i molt amic que es deia Oriol Maspons. Algú ho ha sentit nomenar mai? No gaire. Però doncs l'Oriol Maspons, que era molt entremaliat, resulta que aquí a l'alçada de la tetina portava tatuat un cocodril. Però no un cocodril qualsevol, no. Un cocodril Lacoste. I exactament a la mateixa mida en què anava en el polo. Em va semblar genial, era un tatuatge realment admirable. De manera que aquest, diguem-ho, podria ser per la força simbòlica que es desprèn d'aquest dibuixet, si ho volem dir així. Ara, en aquest cas és el cartell d'un cine, d'una pel·lícula, que també va servir per fer els crèdits inicials, i tal. Està fet en paper retallat, que era aquella tècnica que Matisse va fer servir quan ja era vell i impedit i estava al llit. Però bueno, i amb això aquest dissenyador em va fer pràcticament un estil, amb una gràcia, Ara hi ha molta gent que també ho fa encara això, no? És una tècnica que es fa servir també encara. El cas és que si el porto aquí perquè el veiem, és per una cosa fonamental, perquè aquest senyor sol va fer una revolució del bon gust que va ser la de canviar de soca-rel els títols de les pel·lícules de cine marcant una línia entre ell i tot el que hi havia hagut abans, absolutament astoradora. A ningú se'n recorda, però les pel·lícules d'abans d'ell estaven titulades d'una manera cursilona, d'una manera molt a prop del mal gust, en el sentit de que era molt reiteratiu, era molt les lletres escrites a mà, bueno, escrites a mà, però amb disciplina de cal·ligrafia, doncs servien per titular totes les pel·lícules, comèdies o drames sentimentals. Les de lletres de fusta, d'aquestes que coneixem, doncs servien per totes les pel·lícules de l'oeste, dels índios i dels cowboys, perquè els cartells de l'època doncs estaven fets quan buscaven un bandit o un atracador de bancs o un lladre de cavalls, ho anunciaven amb aquestes lletres de fusta tan clàssiques del segle XVIII per anunciar les funcions del Liceu i per coses així. Però va quedar així. Totes les pel·lícules de l'Oest anaven amb aquestes. Les lletres de pal, no sé per què, eren, potser perquè eren més avantguardistes, eren per les pel·lícules de lladres, de gànsters, d'aquestes coses, i així successivament. Ell va aprofitar aquests metres de pel·lícula per explicar amb una gran qualitat tipogràfica, cromàtica, és a dir, els colors, i gràfica, allò que anava venint, emocionant, enganxant i atraient a la gent a mirar-se una cosa que mai es mirava ningú. I doncs aquest va fer una revolució, ell sol, que va canviar tot això de soca-rel. Ara, normalment, els títols, els crèdits de les pel·lícules, doncs estan, tots estan ben fets, més o menys ben fets, alguns exageradament, amb efectes massa, potser, però bueno, tots estan ben fets, no hi havia aquella cosa tan sòrdida d'abans de la que té un valor segurament nostàlgic, si ens el mirem encara es farà gràcia aquelles, però ha canviat moltíssim i ningú se n'adona. Jo quan passo per la sala, perquè al cine no hi vaig gaire, però si vaig al cine em recompensa veure una mida tan gran, però quan passo per la sala i veig el televisor que hi ha una colla de línies de text que van baixant lentament sobre un fons negre, que és el final de la pel·lícula ja, coses d'aquelles, penso que realment la tipografia, la lletra d'impremta, és un dels grans valors de la cultura occidental. Aquell ordre, aquell equilibri, aquella serenitat, aquella categoria fa sentir-se a gust amb un llenguatge tan ben fet, tan ben posat i tan ben presentat. De manera que fins i tot això em té meravellat, perquè sabeu que en el disseny gràfic la tipografia sabeu que és com a mínim el 50% de la responsabilitat del missatge que s'està transmetent, com a mínim el 50%. N'hi ha molts que és el 100%. Molts missatges que només hi ha tipografia. I d'altres, doncs, que és el 90, el 80, el 70, el 60, però com a mínim el 50%. Per tant, la tipografia és molt present, és molt definidora d'aquesta feina que en diem disseny i disseny gràfic, i que per mi té una bellesa general i variada molt admirable. Per tant, qualsevol dibuix, qualsevol fotografia, qualsevol altre element gràfic, per pervers que sigui, per lleig que sigui, si té tipografia al voltant, aquesta lletjor sempre serà atenuada per la força d'aquesta categòrica forma que és la lletra d'imprinta. Aquí hi ha aquest senyor que es mirava el tennis, no només es mirava el tennis. L'Erwin Bechtel feia una obra pictòrica molt remarcable i es dedicava a fer disseny. Aquesta és una revista que ara potser no us farà gaire, passarem de pressa, no us farà gaire efecte, perquè això torna a ser molt, molt antic, això és dels anys 50, un temps en què la vida material i moral d'aquest país era per terra, i quan dic material vull dir, en aquest cas, els papers en què s'imprimien aquestes revistes setmanals eren molt dolents, la tipografia dels textos era molt precària també, molt poca qualitat, etc, etc. I en canvi aquest senyor no és que fes una revolució del bon gust, és que ell, la seva figura, la seva casa i la seva obra són el bon gust, han estat químicament pur. Per tant, no és estrany que fes això, però el que vull dir és que treballar, si comparéssiu aquesta revista amb qualsevol altre diari o revista de l'època, veuríeu la enorme diferència que hi ha entre tractar unes columnes, pam, 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 una darrere l'altra, quatre, etc., amb aquest sentit estratègic de deixar de cop tota una columna en blanc per posar-hi el peu d'una foto només. Això era, diguem, com una mena de malgastament que no era propi de l'època. O aquesta altra, que pràcticament mitja plana, la dedica a posar el títol d'un article que no té més transcendència o més importància que altres de la revista. Recordo una altra, que una de les columnes, de dalt baix, està ocupada per la torre, la silueta de la torre del Parlament, del Big Ben, famós Big Ben de Londres, per lligar aquella pàgina, aquelles pàgines amb l'article que des de Londres feia el no sé quantos Marín, que era doncs corresponsal allà. Vull dir que aquesta audàcia en tractar aquests materials tan estereotipats a base de veure el poder d'això tan clàssic que potser us han dit a l'escola, de la forma i la contraforma, el negre i el blanc. Fixeu-vos que aquesta fotografia no es veu molt bé, però aquelles fotografies estan impreses sobre paper, diguem-ne, blanc. I en canvi tot el voltant, que té un to crem, està imprès. No és el color del paper, està imprès. De manera que imprimia els fons de la pàgina sencera amb una proposta també absolutament inusual. De manera que això formaria part, en aquest cas, diguem-ne, d'aquell bon gust que es pot dir, en aquest cas, revolucionari, per l'època en què es produïa, tan trista, tan lamentable i tan escassa d'originalitat i de novetats. Ep, què ha passat aquí? Aquí una altra, aquí és una altra imatge interessant perquè aprofita la fonètica, és a dir, és un cartell audiovisual. Es veu el que se sent. Aleshores, per estimular a la població cubana, en aquest cas, a que gastés poca llum, apagués el llum, aquesta paraula és segurament més eloqüent que qualsevol imatge. Podríem pensar en una bombeta. Podem posar una bombeta, no sé què, no sé si, bueno, però aquest clic de l'interruptor que feien quan encenien, apagaven. Aquest és un mestre del disseny que té una frase d'aquestes que també us podeu apuntar, molt senzilla, que sembla que no digui res, que diu, amb aquesta societat, diguem-ne, eternament adolescent, diu, el disseny sembla una cosa molt fàcil, però és molt difícil. Només diu això. El disseny és, sembla una cosa molt fàcil, però és molt difícil, exacte. El disseny és una cosa molt fàcil, i no diguem ara, amb tota la informàtica al nostre servei. Ara, el disseny que transcendeixi, el disseny que permaneixi, el disseny que aguanti, el disseny que llueixi, que brilli, és molt difícil, molt difícil. I per tant, s'hi ha de pensar molt, s'hi ha de dedicar, no dic temps en el sentit d'hores, sinó qualitat, quantitat d'atenció. Per tant, allò de demanar l'impossible és proposar-se a fer el màxim en aquella obra i és una mica el que aquest diu a la seva manera. Sembla molt fàcil, tothom s'hi atreveix, inclús els empresaris i els botiguers, però és molt difícil. Molt difícil l'excel·lència. Una altra peça. Aquesta és una idea, per mi, absolutament genial, que va ser la que va tenir un dissenyador gràfic mort fa uns mesos, que a la vista de les obres de remodelació del Museu Pompidou de París, que havia de durar parell d'anys o tres, amb unes lones blanques tremendes, se li va ocórrer vestir aquest embolcall amb el programa de l'any. Programa d'actes, exposicions, conferències, com la d'avui, etcètera, etcètera, de tot l'any. I aleshores la tipografia, aquest element ornamental tan fabulós com és la tipografia, decorava absolutament tot aquest volum enorme que tapava el museu mentre feien obres i a més, a cada dos per tres havien de pujar aquests personatges per tapar amb unes tires de colors aquells actes que ja havien caducat. Per tant, això quedava tot l'any canviant de color, canviant relativament de forma, canviant de... Aquesta és una tipografia, a més, que va dissenyar ell quan encara no era tan assequible o tan fàcil o tan possible, diguem-ne, dissenyar tipografies. Bueno, aquesta és la d'un gran estimulador, un gran productor d'idees perquè les fem servir tots, una vegada rere l'altra. El primer que va posar, la primera vegada que va posar una A majúscula cap per avall, va ser una sorpresa. Ara no li sorprèn a ningú veure una A cap per avall, que no? De manera que el valor del principi, del primer, és bo de tant en tant reivindicar-lo. Aquí dona mostres d'una intel·ligència irònica i crítica extraordinària que fa el màxim mal que pot sense aparentar res. Aquest és el crim perfecte. Està criticant d'una manera escandalosa un país com Espanya. Algú sap per què? Què hi veu?
Que hi ha 8 copes i posa 9.
Ah! Amigo, però això no ho veu tothom, ni ho veiem de seguida, Hi ha 8 copes i posa un 9. Ho veieu o no? Són dues cartes que els experts, els 8 i els 9, els tractaven com una sola cosa, Quan anaven de debò, deien els 8 i 9 fora, perquè eren unes lletres que complicaven la cosa, confoses. Per tant, està molt bé fer-ne aquesta lectura. Però amb això vol dir que Espanya és un país d'engany, de mentida. És un país que fa fraudulent, vull dir, no us estranya la corrupció i tota la cosa, perquè, esclar, vol aparentar una cosa que no és. És a dir, que hi ha una càrrega aquí explosiva, una revolució, ja no dic del bon gust, una revolució de dels costums, que a partir d'aquesta senzilla i originalíssima alteració, doncs aquí podem projectar tot allò que ens sembla que un trastorn visual com aquest pot, perquè un trastorn visual titulat Espanya, no. Si fos un d'això, un trastorn visual només seria un trompe-l'ell i prou, no, que això es diu Espanya, de manera que ja aquí la teniu. Aquest és un altre que l'he portat simplement per reconèixer el talent, la sensibilitat i l'originalitat allà on sigui. No cal que sigui un dissenyador i que sigui graduat a Yale. Pot ser un humorista, que no té que veure amb el disseny tampoc. Però com que el Cesc era un humorista sol·licitat i molt interessant, doncs li encarregaven anuncis de publicitat de tant en tant. I ell es va trobar un dia amb aquesta logo, tan rígid i tan emmarcat amb aquesta barra tan gruixuda, i va tenir una idea que segurament no havia tingut mai ningú i segurament no ha tingut mai més ningú, que és aquesta sorpresa de les idees que en podríem dir lluminoses, que resulta que no hi eren, un se les va inventar i no hi han tornat a ser. És a dir, que aquesta màgia d'aquell que té una visió tan inèdita de tot el que tenim al voltant, doncs és admirable, sigui filòsof, poeta, dissenyador, humorista, el que sigui. En aquest cas, doncs, només és per això, pel partit que va treure, absolutament nou, d'aquest logo tan... Un altre, aquest també, un dissenyador, es deia Szeslewicz, però els noms no us importen gaire, em sembla. Polonès, establert a París en aquells anys de la revolució del maig del 68 i més endavant, que va fer una revolució. Una revolució del bon gust gràfic, entès com una arma de reacció, de sotrac. Les seves imatges sempre eren sotragadores, sotragants, no et deixaven indiferent. Aquí, malgrat la mitologia grega, que sabeu que hi havia algú com Polifemo que només tenia un ull, no és una troballa absolutament original, es basa en un fet, diguem-ne, real, si la mitologia l'acceptem com alguna cosa real en aquest moment, però ja hi era la figura d'un. Però per anunciar una revista que es deia L'Ull i que és dedicada a la fotografia, doncs no deixa de ser, en primer lloc, molt apropiat, aquesta imatge molt apropiada, en segon lloc, com dic, molt sotreguejant, és a dir, una imatge que crida l'atenció amb una portada d'una revista, i en tercer lloc, una mostra, que només en posem una mostra de la capacitat innovadora d'aquest creador d'imatges, aquest dissenyador, que a diferència d'altres, que troben un estil molt concret i molt personal i molt propi i van fent, no dic repetint, però van fent segons aquest estil, aquest cada vegada sorprenia amb un canvi de timó. Era molt creatiu, molt creador. En una època en què la trama dels diaris es va tornar un element de gràfic, de tractament d'imatges, molt interessant perquè era molt impactant aquí, encara que no està molt enfocat, però es nota, no? Caram, de tant en tant en surt una de blanca. Sí. Aquesta és una altra d'un altre francès extraordinari dissenyador de cobertes de llibre, que també tornem al mateix, aquest torna a ser dels anys 60, i ara, diguem-ne, el trencament de paraules, com amb un li vagi bé, sigui silàbic o no ho sigui, doncs està a l'ordre del dia, vull dir, ho fa tothom i no és sorpresa. Però en aquest temps, aquest primer que ho va fer, té la importància que té, en primer lloc, després de remenar durant molts llibres, moltes cobertes de llibre, imatges molt sovint també sorprenents, interessants, etc. Aquesta col·lecció la va iniciar utilitzant justament la lletra com imatge. Aquí, en realitat, el títol del llibre està aquí dalt, a dalt de tot, en petit. El títol del llibre és el que diu a dalt. Aquí ho torna a dir, però ho diu amb una llicència de tallar no solament les paraules, sinó també les lletres escapçades d'aquí i d'allà, perquè en realitat aquí les lletres estan vestint, estan il·lustrant una coberta perquè tingui sentit de col·lecció i perquè sigui també frapant en la mesura en què, en lloc d'il·lustrar-ho amb una imatge, doncs ho il·lustrava amb unes lletres que tenen un comportament molt, molt anormal, molt, molt diferent, com aquesta. Aquest és una imatge graciosa pel que té aquest dissenyador de Pentagram, fundador de Pentagram, que és un estudi que encara funciona i que potser alguns heu conegut o sabeu. Aquesta és una peça, un divertiment, una peça menor, però que dona idea, altra vegada, del talent, de la capacitat revolucionària dels que pensen per compte propi, dels que tenen idees pròpies i dels que, diguem-ne, pensen en forma de disseny. El tractament d'aquestes tipografies en forma de, diguem-ne, reconstruint aquest estrany rostre, té alguna cosa de rita o de mite o de totèmic o de... I són, res, un parell de senzilles diapositives, un element que avui dia ja no existeix, em sembla, o pràcticament no existeix. Aquesta és una imatge que té el seu interès perquè veieu que una cosa és aquell que pot tenir idees pròpies, noves, diferents, doncs molt bé, que les tingui, que les expressi, però tampoc no cal tenir-ho necessàriament. Si un no les té, doncs es pot desenvolupar amb molta lògica i amb molta eficàcia, fent servir coses molt, 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 molt sapigudes i molt utilitzades. En aquest cas, doncs, aquestes lletres minúscules als anys 60 també tenien la seva part revolucionària, heretada dels alemanys i dels suïssos, però la seva part revolucionària. Aquest telèfon és un telèfon qualsevol de casa seva, la fotografia és una fotografia molt, molt elemental, molt simple, la que faríem avui amb el mòbil sense fixar-nos gaire. I en canvi el conjunt té, en primer lloc, altra vegada, amb aquesta potència del color groc, qui ho diria que el groc hauria de ser un color patriòtic o reivindicatiu, aleshores, però sí que és veritat que sempre ha sigut un color molt potent. I per tant, una col·lecció tenyida de groc, doncs era una col·lecció que tenia totes les garanties de poder ser reconeguda un títol rere l'altre. I aquest tractament negre, com una mica semblant a la gamma dels taxis de Barcelona, doncs també qualsevol imatge, qualsevol composició tipogràfica quedava integrat perfectament en aquesta idea conjunta Però bueno, hi ha un esforç, diguem, de composar la tipografia d'una manera, diguem-ne, relativament creativa, relativament novedosa, personal. Aquesta és una altra que em fa gràcia perquè aquesta és una altra mostra d'una persona molt rica en solucions gràfiques, com era aquest senyor, que era japonès, no ho sembla, perquè aquest és un dibuix que no té res de japonès. Els japonesos ens han transmès un art molt concret, molt especial, molt personal i molt característic. Aquest no, aquest podria ser fet per un de nosaltres, però la idea de simbolitzar el pacifisme amb aquesta solució és, altra vegada, mostra d'un talent poc comú. Fixeu-vos si costa poc decidir, a la vista d'una peça, decidir si el que ho ha fet té talent o no en té massa o en té massa poc. Només veient-ho, aquest és universal, a més, i pictogràfic, molt sintetitzat i molt... Vaig una mica... Aquest és un altre. Aquest ja el teniu conegut, però ja té els seus anys d'altra vegada. Aquest té la particularitat de que, si nosaltres veiem una enganxina que diu jo, cor vermell, Extremadura, i se'l penja al cotxe, doncs, bueno, sembla que és això mateix, no hi ha diferències. Aleshores, clar, de la capacitat crítica al més complet de criticisme, tot s'hi val, hi ha una diferència notable que fa passar aquella agulla des del màxim bon gust al màxim mal gust. Aquest no és fruit de la caprici, no està fet amb la punta de la polla, com deia aquest matí l'Albert Pla. No, està molt pensat això, és una solució, una troballa molt admirable, perquè ja sabeu que Nova York té el nom, una abstracció que és NY, com Barcelona, BCN, no és veritat? NY. Per tant, l'original d'aquesta imatge, que està en dues línies, a dalt diu una I, ai, el cor, i a baix NI, amb la qual es fa un quadrat no tan compacte com el d'aquella marca bancària, però un conjunt quadrat, dic perfectament harmònic, geomètricament perfecte i, per tant, visualment molt concentrat, molt visible i molt admirable. Jo, cor a Extremadura, és ja una banalitat, una pirateria de la pitjor espècie, diguem-ne, no? Però vull dir, per remarcar, que és una peça que va constituir, per parlar de revolucions, també una revolució universal, perquè aquesta solució, doncs, s'ha fet servir de totes maneres. Aquest és només una... Sí, és una peça que està aquí d'estranquis, només per advertir que d'aquest llibre hi ha una segona edició, que és aquesta, i que ho va fer el Daniel Hill, la coberta aquesta, que és un personatge molt, molt entranyable i molt competent amb això de dissenyar llibres. Aquesta és la d'un que ha estat un dels meus molts mestres de paper, un artista italià que es deia Bruno Munari, que al mateix temps es va aventurar també a especular, a treballar amb el disseny, i ho va fer molt bé. Només és aquí perquè, si ho trobo, si no us ho diré de memòria, va deixar dita una cosa que també val la pena que en tingui en compte, que diu que ell aconsellava conservar la infantesa a dintre d'un, per tal de mantenir la curiositat de conèixer, la voluntat de comunicar i el plaer de comprendre. De manera que em sembla una síntesi també admirable del que un pot fer mantenint-se d'alguna manera net, pur, obert, etc. Aquesta és una altra genialitat, però la passem molt per alt. Només assenyalar que un enorme dissenyador, mort massa jove també, va fer aquest rellotge de taller per les fàbriques i les oficines, en què, aprofitant la mnemotècnia que un rellotge, encara que no digui res, tothom sap quina hora és, els rellotges analògics, en aquest cas només hi havia el número que indicava l'hora de plegar. Aquest és un altre d'un estimat col·lega, el Pla Narbona, fet també en paper retallat, però que la transcendència d'aquest cartell per una obra de teatre d'aquí domèstica doncs no va tenir la projecció que de les que tenia. Aquesta, això, mirat vertical, és una figura estupenda. Molt primària, però gens elemental, una figura resolta amb una gràcia. Però si la mireu torçada, ja no és una figura. Diu una altra cosa. O sigui que és una paraula, és un nom. És un homenatge al Che Guevara cubà. Però fet d'una manera que indica aquesta veritat que no passa de que en disseny les solucions, a diferència de les matemàtiques, no és mai una sola. Sempre n'hi ha moltes de solucions i totes poden ser bones. Aquesta és una indicació, simplement un recordatori de que els que fèiem disseny en aquells anys, 70, estàvem tan apassionats pel disseny que quan anàvem a Milà o en alguna ocasió podíem arribar a Nova York, una de les visites obligades era el metro. Perquè al metro hi havia un altre petit museu del disseny. Els primers metros que van senyalitzar les estacions d'una manera nova, coherent i atractiva, doncs van fer escola. Van fer escola. Avui, que el metro estigui senyalitzat més o menys bé, no és innovador, però aleshores ja dic, hi havia... Aquest és un altre, per acabar. Tornem a lligar amb l'Hermes de Praxíteles. Quan érem joves, tots anàvem... Tothom que treballava pel carrer, que anava pel carrer, paletes, mecànics, fusters, etc., manyars, tots, i els dependents de comerç, tothom portava un llapis a l'orella. Per què? Doncs perquè havia de fer una nota, havia d'escriure... Els dependents de les botigues havien de sumar a mà el que un havia de pagar i, per tant, tothom portava una orella, un llapis a l'orella. Els fumadors empedernits inclús podien omplir l'altra orella amb un cigarret. I, per tant, era una imatge absolutament familiar i estereotipada i vulgar. Fins de la mateixa manera, aquesta orella de guix col·locada sobre un pla també del mateix guix era una orella d'una estàtua grega. I tots els que hem hagut de passar alguns estudis amb els que ens ha tocat dibuixar, hem dibuixat aquesta orella a les primeres lliçons. De les primeres coses que s'havia de fer és dibuixar aquesta orella insigne. Bé, doncs, el George Czerny, un senyor hongarès que va anar es va exilar no, als Estats Units, va ser el primer i l'únic, jo sàpiga, que va tenir aquesta pensada tan absolutament original de reunir les dues peces i fer-ne un cartell per una escola d'arts visuals. una escola d'art on s'anava a dibuixar, amb un llapis de dibuix penjat amb una orella que venia del cànon grec de la màxima bellesa acceptada i acceptable. Bé, aquesta és una altra que tancarem, perquè potser teniu ganes de preguntar alguna cosa. Això s'acaba el carbon. Algú, aquesta res, és una peça d'una llibrerieta de Trieste que a vegades el mínim fa més que el màxim. Crida més l'atenció aquesta coberta de llibre entremig de tot el mostrari de llibres il·lustrats, plens de color, plens, etc., que torna a fer veure que la tipografia per ella mateixa és forma i contingut, és imatge i és tot el que vulguem, que és bo que el disseny descansi sobre la tipografia perquè és el principal actiu que tenim. No sé si deien de deixar algun minut per si algú vol alguna cosa, però si no, jo insistiria en que demaneu l'impossible cada vegada que tingueu per davant un compromís, que treballeu amb la idea de que esteu participant en una revolució del bon gust i que intenteu mantenir l'espai de formació cultural que us pugui, diguem-ne, distanciar d'aquest estat d'adolescència en què estem permanentment. Per acabar, només perquè m'agrada molt un poeta que es diu Joan Margarit, en aquestes últimes llibres que ha tret que de memòries diu una cosa que té a veure amb això que hem dit, sobretot amb aquesta bellesa focalitzada amb l'estatuària grega, sobretot. I diu que un dia el seu pare, que era arquitecte, es va presentar a casa amb un tors, amb cap, que gairebé de mida natural, de guix, gairebé de mida natural. Ell, que era petit, de seguida serà per mi un símbol de la cultura. Cultura que hem de pensar que no és un complement ornamental, sinó un recurs, un mètode i una eina fonamental de supervivència. Sabeu què vol dir supervivència, no? Doncs per intentar sobreviure, una eina fonamental és la cultura, no necessàriament l'estètica grega, la cultura en general. I aquí deixem, com més culte arribi a ser el disseny, doncs tant millor per tots nosaltres que l'hem practicat i que l'hem representat i que l'hem sostingut com hem pogut en el temps d'activitat professional. Em sembla que no hi ha cap pregunta, no sé que sigui alguna molt personal. Doncs aleshores, si us sembla... Sí.
Va. Jo crec que mereix un aplaudiment.
No, home, no.
Sí, sí, home.
Poc. Poc perquè, sí. No m'agrada, sí. No m'agrada la vanitat. Sí.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies. Per les moltes coses que has dit darrere de cada imatge. Jo crec que, vaja, que hem de sentir-nos molt afortunats, i parlo sobretot pels més joves, naturalment, perquè això no es té cada dia, i aquesta lliçó ha estat com condensat tot un curs sencer, o tot gairebé una carrera sencera. Hi ha moltes coses a reflexionar darrere de tot això. Els altres professionals que són aquí ho saben perfectament, i que els que heu estat docents sabeu que realment... costa molt també d'arribar a tenir aquest bagatge i aquest resum aquesta síntesi. De tota manera, jo penso, vaja, jo us dono ja la paraula, algú gosa preguntar alguna cosa, algú, no? Grans i petits, és igual.
Els he deixat sin habla, que diuen en castellà, Que tu, la Carme, que ens veurem la setmana que ve, però, i amb tu,
De debò que no voleu dir res, o algun profe que hi hagi per aquí, que també està bé. En tot cas, no, si vols afegir tu mateix alguna cosa per arrodonir-ho,
no.
Perquè també hem de tancar perquè estem pendents d'un transport. Per tant...
No, jo simplement que he estat molt a gust. No sé, molt més a gust que vosaltres, espero, però he estat molt a gust, tot i que no us veia gaire, perquè aquesta contrallum és molt enlluernant, però em fa goig recordar temps passats quan donava classes.
També potser, si hi ha imaginem que sou alumnes de disseny gràfic, la majoria, els que veniu dels més joves, crec que hi ha un tema que ha anat sortint, s'ha anat llegint, però que és molt important, diríem, que és la tipografia, que tu en saps un niu, i que la tipografia invisible, no? O visible, això seria per tot un altre dia, evidentment.
Sí.
Però potser podries fer un rodolí final i ho tancaria.
No, és el que he dit al començament, si no ho oblideu, que per mi és segurament el llenguatge gràfic més expressiu de la civilització occidental. Un conjunt fet per tantes persones que s'hi han dedicat al llarg de 5 segles, que no ha perdut l'essència, que segueix sent perfectament acceptable i admirable en molts casos, i que, com aquelles grans fases de coneixement que ens permeten encara considerar, per no anar més enllà dels grecs, Aristòtil com el primer i potser millor filòsof, Pitàgores potser el primer i millor matemàtic, etc., el Sòcrates el primer i millor pensador, la tipografia li passa una mica això, és a dir, que han passat 500 anys per sobre i no solament no l'han malmès, sinó que la mantenen. Les primeres formes que van, com he dit, que van crear el segle XV, segueixen imperant en tots els llibres de literatura que llegim, sinó que, a més, tot allò que s'ha afegit ha vingut a ampliar, a millorar i a enriquir aquest patrimoni tan fantàstic que no tenen les imatges. Tipografies, aquesta curva que va del màxim mal gust al màxim bon gust, també hi és, però és més moderada, és més difícil, diguem-ne, de desnivellar cap al mal gust. Jo sóc un gran admirador de la tipografia, em sembla una abstracció de forma i fons tan magnífica que, per més que es vegin signes, com se'n diuen, cal·ligràfics o aquests orientals. Com?
La cal·ligrafia...
No, aquelles peces que volen dir més coses que una lletra, però a mi no m'acaben d'agradar. Estic tan impregnat d'alfabet clàssic i occidental que no m'acaben d'agradar. Vull jo un disseny japonès o xinès, no sé si la tipografia i l'imatge si estan ben posades, si el tipus de signe que han escollit està bé o no està bé, perquè no l'ignoro completament, però és que no m'agrada prou. Trobo que la lletra és la gran expressió del món, del pensament i de la paraula, i res més, que perdré el...
Moltes gràcies. Vinga, sí. Moltes gràcies.
Escolta, ho sento, però me n'he d'anar molt de pressa. Me n'he d'anar molt de pressa perquè he fet la d'això de...